Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Des d'avui, dia 15, fins al dia 10 d'octubre, poden decidir quina modalitat de pagament. Aquest any, a més, hi ha una modalitat nova, que és sols un pagament via web amb targeta de crèdit. Si el dia 10 d'octubre doncs no han optat per cap de les opcions, o bé pagat amb targeta, o bé doncs, aquest finançament, es farà el càrrec tradicional que et feia en el mes de juliol, i aleshores el soci d'en fin del càrrec complert com tenia sempre.
Val. Per tant, això entenc que és un gest del club veient el context econòmic que hi ha actualment, no? que l'abonat del Camp Nou i del Palau no hagi de pagar de cop aquesta quota anual, no? I que la pugui dividir triant l'opció més fàcil o més còmoda per ells.
Correcte. Sabeu que nosaltres hem tenut una sèrie de mesures també doncs, pel tema dels abonaments, incentivar la participació, la presència del soci abonat en els partits, i entenem que aquesta és una mesura més doncs, perquè la gent pugui sentir-se com sempre, tingui facilitats per poder tenir aquest abonament i pugui gaudir d'aquest abonament que al cap i a la fi és el que abonem, que els socis abonats doncs, puguin mantenir-se.
Perquè ara,
volem és ajudar-los, en aquest sentit, aquelles persones que ho puguin necessitar.
Sí, sí, és una molt bona iniciativa. Perquè ara mateix un abonament quant costa? M'ho sabria dir, el més barat potser i el més car?
Jo crec que la forquilla és molt alta. Bàsicament podríem dir que els abonaments més econòmics són entre 100 i escaig, 190, si no repagament 180, fins als 1.200, que seria el màxim de tribuna. Mm-hmm.
I és un preu que dins d'Europa, no? És un dels clubs, diria, que té l'abonament més barat, pot ser, el Barça?
És el club que té l'abonament més barat, sí, amb molta diferència.
Mm. Els socis afectats...
Cal no perdre aquesta...
Sí, sí, aquí. Cal mantenir-ho. Cal mantenir-ho.
Sí, sisplau.
Com podeu comprovar, no hem tocat. Per tant, entenem que és un dels preus que hem de tenir. Per això estem facilitant la gent també, més que pugui assumir aquesta càrrega econòmica.
Clar. És cert que les palanques deuen haver ajudat a que el club no vagi tan ofegat i, per tant, no necessiti aquest ingrés, que diria que va entre abonaments de Palau i Camp Nou. Són uns 50 milions d'euros, pot ser, senyora Fort?
Sí, jo crec que ronda més o menys aquesta xifra. Clar,
clar, clar. Els socis afectats per les obres a la tercera graderia, que ja han començat a treure el videomarcador, tenien dues opcions, si no vaig mal errat. Una era que fossin reubicats, no?, al Camp Nou, o no pagar l'abonament. Tenen xifres?
Bueno, bàsicament el que hem fet és donar-li a aquest soci una opció, que és l'excedència, que no l'havíem fet generalitzada a la resta de socis, possibilitat que poguessin demanar excedència, o en tot cas possibilitat que siguin reubicats i seran reubicats amb un abonament d'igual condició, o en alguns casos pot ser que fins i tot millor.
Ah, val. I tenen xifres d'aquests 3.000 socis, diria 3.000 i escaig socis afectats, si, quina opció majoritària han triat?
Bàsicament han triat continuar.
Val. Sí, clar, és que a més la gent està il·lusionada.
El dia d'avui. Sí, jo crec que sí, que la gent té moltes ganes i això és el que volem, tenir el Camp Nou sempre ple.
Crec que l'Anaïs Martí li vol fer una pregunta a La Vanguardia.
Sí, bona nit, senyora Fort. Li volia demanar en quina situació es troba llavors ara mateix la llista d'espera de tota aquella gent que es va demanar l'excedència i que ara no sé si tothom ha tornat, i suposo que sí, entenc que sí, en quina situació es troba, perquè hi ha molta gent que, vaja, que s'havia acollit, no?, a l'opció d'anar al Camp Nou durant tot l'any passat per ocupar aquests seients i que
sí,
estem
que,
pendents de...
Aquella opció, en realitat, tampoc va ser tan majoritària. Vam poder, evidentment, satisfet amb tota la gent que ens ho va demanar. Aquest any no ho hem fet. La llista d'espera, essencialment, es nodreix de tots aquells abonaments que es deixen per impagament. Aquest any, evidentment, amb aquesta reubicació de 3.000 ho tenim més complicat i ara estem una mica recalculant una vegada tinguem tots els números tancats. Entengueu també que hi ha una cosa que és evident, nosaltres hem enviat tots els abonaments en els socis sense haver-los cobrat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, quan realment tinguem tot el procés tancat de qui realment vol continuar, qui fracciona o qui no vol pagar-lo, per dir-ho d'alguna manera, que serà cap a l'octubre, sabrem exactament quina és l'opció i quina és la capacitat que tinguem real. A partir d'aquí nosaltres podrem posar a disposició de la llista d'espera els abonaments que puguem, que aquest any segurament seran menys els que voldríem perquè tenim aquestes reubicacions, però en tot cas sempre intentem doncs anar tallant aquesta llista d'espera, que sabem que està allà i que també som conscients que hi ha aquesta bossa de socis que volen ser abonats.
Per tant, en les pròximes setmanes potser sabrem exactament si la gent que per culpa de la pandèmia va demanar l'excedència i n'hi va haver d'altra que se'n va aprofitar, pot continuar en aquest seient, no?
Correcte. De totes maneres, jo crec que el que estem percebent és que nosaltres, evidentment, com a club teníem, què passarà amb les 26.000 o quasi 27.000 excedències que hi havia, una mica l'expectativa que podia passar, però la veritat és que la percepció que tenim a dia d'avui és que les excedències es limitaran molt i que, per tant, acabarem amb números, diguéssim, prepandèmia i la rotació serà l'habitual.
Home, és que ara un seient al Camp Nou va car, perquè és que l'equip fa trempar, no, senyora Fort?
Sí, jo crec que tots. Jo crec que els que som abonats al Camp Nou hem anat sempre a les bones i a les dolentes, diguéssim, però és evident que en èpoques en què hi ha aquesta il·lusió, doncs la gent té moltes més ganes d'anar, i això ho estem palpant dels partits que hem tingut al Camp Nou.
Pel que fa al nou Camp Nou, m'agradaria fer-li un parell de preguntes abans d'acomiadar-la. Ja se sap qui supervisarà l'execució de les obres? Serà Torrella Ingenieria i una...
No, jo és que hi ha hagut molta atenció a totes les notícies que s'han publicat i la veritat és que a vegades són una mica sorprenent. És a dir, evidentment, jo vull deixar una cosa clara, que és que les notícies sobre les que nosaltres hem canviat d'arquitectes i tal no són certes. Nosaltres vam demanar una modificació del projecte que es va atorgar una UT que hi havia en tres empreses. Aquest contracte, diguéssim, aquest encàrrec tenia una temporalitat. Aquesta feina ja va ser entregada, per tant, això, aquesta feina ja s'havia acabat, i el que hi ha hagut, diguéssim, o hi ha una proposta, diguéssim, de l'equip d'Espai Barça per licitar i per atorgar és el que és la direcció d'obra, que no té res a veure amb un projecte. Per tant, ni hem canviat d'arquitectes, ni hi ha hagut cap dalt de baix, sinó que és un procés normal en tot el que és la execució de les obres.
I en tot cas
aquesta empresa és una de les empreses que va licitar. En tot cas, hi haurà una proposta que passarà per la propera junta, la junta decidirà a qui adjudica aquesta licitació.
Sí, però ni Ken Sekein no farà la direcció de l'obra, llavors. L'han licitat, aquesta direcció de l'obra.
Jo vull dir, quan arribem a la junta el proper dilluns, hi ha una proposta a l'hora d'aquesta quantificació. Sabeu que una licitació al final és una suma i resta de punts, amb solvència tècnica, amb solvència econòmica, amb proposta econòmica, són molts elements, i llavors hi ha una proposta final del que en principi ha de semblar el que més adient a l'hora de solvència tècnica o la proposta econòmica. Quan arribem a la Junta el dia 19 i se'ns arribi aquesta proposta, la valorarem i la decidirem.
Per tant, està tot obert, vol dir, a dia d'avui?
Fins al dia 19 no hi ha cap decisió de Junta de canviar res, ni de licitar res, ni d'adjudicar res. Ja. Per tant, el dia 19 prendrem la decisió.
A mi el que em sorprèn és que llavors el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya fes aquell comunicat, no?, donant per fet que hi havia hagut aquest canvi d'arquitectes.
Sí, no sé si es van guiar per les informacions o pel que fos. En tot cas, en el seu moment es va donar deguda contestació personal al Col·legi d'Arquitectes i al seu degà. Se li van donar les explicacions que sembla, o potser, o de les informacions que sembla que desconeixia, i per tant el club ha actuat amb màxima diligència, amb màxima transparència, amb un procés absolutament normal. Hi ha unes informacions que van sortir que no s'ajustaven a la realitat, però... No.
Han parlat, per tant, han parlat amb el CUAC, han parlat.
Sí. Va.
I quina és la relació amb Niken Sekei, senyora Ford? Perquè en el concurs, quan es guanya, també s'incluïa la direcció d'obra. Que el projecte, és a dir, l'estudi guanyador, també assumís aquesta part de l'obra. A l'hora de guanyar el concurs.
En el moment en què nosaltres entrem, sí, i decidim fer les modificacions, es fa una reordenació diferent de tots els contractes que hi havia. Per tant, es funciona d'una altra manera. I la UT de les tres empreses tenien un encàrrec que era fer les modificacions dels projectes que ja hem explicat. Ells van fer la seva feina de forma satisfactòria, la van entregar i van acabar la seva feina. Per tant... entenent, evidentment, que Niken Sekei és el, diguéssim, el que va pensar aquest projecte i el que li dona forma exactament al projecte del nou Camp Nou Spotify. Això és evident.
Dilluns en tindrem més detalls, potser, després de la Junta.
Segurament sí.
De tot plegat. És que avui l'Ara també publica que l'empresa encarregada de reformular el disseny de l'Espai Barça tampoc seguirà. IDOM, crec que es deia.
És que exactament les tres empreses que estaven encarregades per fer les modificacions del projecte que ja vam explicar, que era que no tiràvem la primera graderia, sinó que tiràvem la tercera, per tant fèiem una sèrie de modificacions, eren tres, i eren B720, era Niken i era IDOM, era una UT de 3. Per tant, el paquet era el mateix, quan acaben la seva feina, ells l'acaben, l'entreguen amb plena satisfacció i el procés de direcció d'obra és un altre procés diferent que no té res a veure amb el que és la projecció de les obres.
Per tant, el soci no ha d'estar preocupat, és a dir, el nou Camp Nou es farà com estava previst o aquestes licitacions i aquestes modificacions endarreriran el procés i potser el Barça ha d'estar més temps amb un juí? Això afecta d'alguna manera?
No afecta. Les modificacions són les que ja vam explicar, són modificacions bàsicament doncs, on es col·loca la zona VIP i el que realment el Sant de Rafa se agradaria, cosa que han iniciat, no estava previst. Tot va al seu ordre i no hi ha hagut res més. Les informacions periodístiques doncs, a vegades distorsionen una mica el que és la realitat, però bueno, és el que hi ha i tampoc podem fer res més.
Del nou Palau se'n sap alguna cosa, que tinc el Mundet aquí preocupat a la redacció, senyora Fort?
El nou Palau ens preocupa, ens ocupa i ja estem treballant molt profundament.
Molt bé. Doncs a veure si dilluns, en aquesta junta a la botiga de Canaletes, en tenim més detalls.
D'acord.
Molt bé. Li agraeixo molt que ens atengui en directe a aquestes hores i que doni explicacions i també informacions interessants pels socis i abonats del Futbol Club Barcelona. Per cert, hi ha un oient que ens diu via Twitter que s'ha de sumar el carnet de soci, que val 195 euros, que per tant l'abonament global no és el més barat d'Europa, que s'ha pujat un 7%. Això és així o no? No, eh?
Mira, doncs sincerament no ho tinc calculat. Sí que sé que el cost del carnet de soci segurament és més alt que en altres clubs, però jo crec que la diferència amb els abonaments compensaria, diguéssim, però en tot cas sincerament no ho he calculat a l'euro exacte, eh?
Ara, jo crec que la pujada d'aquesta temporada és aproximadament l'IPC,
sí,
és a dir, no hi ha una pujada fora de l'IPC.
No.
Però precisament perquè l'IPC és molt alt i perquè la situació econòmica ja en teníem i es preveia i s'està confirmant que és complexa, perquè aquesta tardor ja ens vam avançar i vam entendre que podia haver-hi problemes per part de socis, sobretot perquè tenim aquesta tipologia de socis que no és només un abonament, sinó que va ser 3, 4 o 5 fins i tot, i que volíem era donar facilitats perquè aquests socis abonats poguessin continuar amb el seu abonament.
Sí. No, i el que, simplement per acabar, si comparem el Barcelona amb clubs de la seva magnitud o similar, és evident que és el més barat. Si el comparem amb clubs... No citaré cap per no faltar el respecte, però
amb d'altres clubs,
eh? Aleshores, potser sí que és més car que alguns, però dels clubs grans d'Europa segueix sent el més econòmic d'Europa.
Molt bé, queda claríssim. Gràcies, senyora Fort.
Molt bona nit.
Adéu-siau. Bona nit.
Bona nit.
Algun comentari que vulgueu fer sobre el que ha dit la portaveu?
Jo sí que dilluns veurem si... Diu que eren informacions errònies les que han anat sortint. Veurem el dilluns si continua Niken Sekei o si aquests noms que han aparegut fins ara són els que acaben assumint aquesta direcció d'obra, perquè, és a dir, jo no poso en dubte ni la informació que va treure Catalunya Ràdio, que em sembla que serà així, ni la que hem donat avui. Per tant, això de dir que hi ha informacions errònies que estan... No, jo crec que això serà així.
I que dic jo que el Col·legi d'Arquitectes alguna idea tindran, sí, i no es guiaran només de les informacions.
De fet, ha acabat dient que hi havia una UTI que era Niken Sekei, sí, i DOM i una altra empresa que ja han acabat la projecció del projecte.
No, jo entès,
el projecte,
que s'ho dic.
Sí,
i que estan fora, vull dir que dona per fet que no seguirà Niken Sekei.
Ara no hi podíem entrar perquè si haguéssim preguntat hagués dit que encara no hi ha hagut cap canvi, que tot això ha de passar per junta, però també... Jo, com que no hi entenc d'això, intento preguntar a gent que hi toquen això d'arquitectura, arquitectes, gent relacionada, i tu preguntes, és normal que la persona que fa el projecte bàsic després no assumeixi la direcció d'obra? I a mi la majoria de persones em diuen que no. Per tant, a mi encara em falta una explicació, que falta el punt que sigui oficial, que no és Niken Sekei, i que ens expliquin per què l'estudi que ha dissenyat el nou Camp Nou no assumirà també la direcció d'obra. A mi és el que em falta. I jo crec que serà així, per molt que ara haguem escoltat aquesta declaració, i per tant, un cop sigui oficial, doncs haurem de fer aquesta pregunta. Per què? Perquè la majoria de gent et diu no, és molt poc habitual que qui ha fet el disseny després no dirigeixi també l'obra, però per un motiu molt bàsic, perquè és qui millor coneix
el disseny.
És qui l'ha parit.
Clar,
i els canvis que s'han proposat.
Un altre, i pot entendre molt, i ho pot fer molt bé, evidentment, però ha d'interpretar el que volia fer l'altre estudi. En tot cas, veurem què és el que passa dilluns, perquè, com deia aquell, el tiempo da
y quita razones.
Sí, senyor.
Molt bona. És cert que el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, després del comunicat, ha tingut un perfil molt baix. Molt baix. I és evident que el Barça s'hi va posar en contacte, va intentar explicar les coses i va demanar una mica de perfil baix, fins que hi hagués aquesta junta d'aquest dilluns a la Barça Store de Canaletes, i allà segurament en tindrem algun detall, perquè evidentment hi haurà un comunicat del club i veurem si parlen i li posen veu als comunicats, com ha fet avui Federer. M'encanta que hagi posat la seva veu al comunicat que ha enviat a les xarxes socials Roger Federer. Jo, sempre, elegant fins al final, fins i tot. De la samarreta blanca, Poquín estava molt a favor. Maria Fernández Vidal?
Molt a favor.
Què dius?
Tim Poquín. Sí, és que em sembla... El blanc és un color, i és un color molt elegant per vestir. Per tant, per què el Barça, que és un gran club d'Europa, no pot triar quin color vol portar?
Palante. Tu, Anaïs?
Jo entenc els arguments de la Maria i del Poquín. Sé que serà una de les samarretes més venudes de la història, perquè passa amb totes les samarretes que a mi no m'agraden. Llavors, clar, des de que es va vendre aquella del rombus, jo ja, a partir d'aquí, perfil baix, com al col·legi d'arquitectes, jo igual... No ho sé, a mi no m'agrada, que no m'agrada. Ja sé que és un color que ha format part de la història i que no se l'ha de... considerar un color segrestat pel Madrid, però a mi no m'agrada. Encara m'agrada menys la samarreta aquesta que tenim gris, que no és gris i que no se sap ben bé de quin color és. Això aquesta encara em fa més ràbia que un blanc també.
La creu de Sant Jordi, no?
És que la samarreta de la creu de Sant Jordi originalment, inicialment, havia de ser blanca.
És que si està inspirat en l'escut...
Clar, havia de ser blanc.
La part blanca,
però
amb la creu...
Com que va haver molta polèmica, xarxes socials i tot això, doncs ja es va canviar a aquest gris, que bueno, jo estic d'acord amb l'Anaïs.
És ridícul, ara bé, això. Si la fas blanca, la fas blanca. Clar, si no vinguis
això,
amb grisos, escolta, estranys...
Fora complexos.
Exacte, fora complexos. Home, només faltaria...
Dit
que
això, pa gustos colores. Color, sí. Pa gustos colores, però sí que... A mi no m'agrada el blanc.
Sí que a mi no m'agraden les altres samarretes que fa cada any al Barcelona, i són les més venudes, a mi no m'agraden. Per què? Hi ha algunes que són boniques i altres que no, però l'uniforme al Barcelona és el que és. Són franges verticals blaugrana. I quan comencen, jo la d'aquest any, la samarreta és molt maca, però a mi no m'agrada que el Barça vagi amb aquesta samarreta. No,
la de l'any que ve és més maca, eh? La de l'any que ve...
Vols dir la primera.
La primera és molt bonica. Això no entro a discutir, però no és del Barcelona. Aleshores, amb la segona equipació... Ja m'està bé que es facin els experiments.
Exacte,
que es vulguin.
Van anar de fluorescent, han sí. anat... Bueno, és l'equipació per fer això.
Però aquesta és una guerra perduda que tenim, no? És a dir, jo soc com el Puki, que soc un romàntic i m'agraden les samarretes, que les més clàssiques, com la de l'any del 6-1 al Paris Saint-Germain, que era com inspirada una mica en el 92. Sí, sí. A mi les clàssiques són les que més m'agraden, quan també. Ja innoven, ja... Però és que aquesta és una batalla absolutament perduda.
Hem parlat amb la portaveu, Helena Fort, i avui estem d'autèntica sort. Vull dir, és que
més
avui,
protagonistes.
Més protagonistes. Avui. Tenim el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Senyor Laporta, què tal? Bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé. Ens pot confirmar si la samarreta serà blanca o no, senyor Laporta?
Aviam, blanca potser no és la paraula, però bé, podem confirmar que serà del color Iván de la Peña. Blanco roto. És a dir, aquell gris, perquè a més després costa menys treure les taques.
Val.
Que tenim els pares del Gavi preocupats perquè el nen que es tira per terra arriba a casa fet un serrapastrosso.
Això sí que ho fa, sí.
I la mare ens ve i ens diu, escolta, que el nano, doncs, val, que treballa molt bé, s'estima el club, però no me'l porteu així de fet fàstic.
Encara podrà fer alguna anunci de detergent, encara faran calés amb el...
Caixa.
Ara encara faran caixa. O sigui,
home,
encara...
si aporta a les arques del club, doncs, escolta, ei, benvinguts, benvinguts aquí.
El lloro.
Molt bé. Llavors, content, bé, ha dit que serà un blanc trencat, jo crec que ens va mig confirmat, no?, el president Laporta, que això serà...
Bé, un blanc gris, sí. Aquell, ja m'entén. Sí. Jo que diuen que les dones entenen millor, això dels dos colors diferents.
No, això ho entén tothom, ja.
Que diuen dels esquimals, que tenen moltes maneres de dir blanc.
Ah, sí?
Jo en tinc una.
Quina és?
No, diuen que els esquimals tenen 7 maneres diferents de dir...
Vostè diu blanc i ja està.
El color blanc, per mi és blanc i és Madrid.
Li prendrà. Li prendrà el blanc al Madrid, vostè, no?
Hem vingut a prendre-li més coses al Madrid. La Lliga, per exemple, la Champions, potser d'aquí 3 anys.
Va quedar content del partit de Munic, president?
Molt. Vam sortir molt reforçats. I jo estic enfadat.
Amb qui?
En general, perquè al final jo vaig fitxar el Lewandowski perquè aquella ocasió no la fallés. A mi, si marca contra l'Elche o contra el Cádiz, ja teníem el Ferran Junglar.
Sí, que ho està fent molt bé, també, per cert.
Molt bé, està jugant a un equip del
Brujas.
Allà, a Bèlgica.
Brujas,
molt bo, molt bo aquell equip. Molt bé.
Gràcies, senyor Laporta, eh? Que vagi bé la Junta.
A vostès.
Molt bé. Tenim també a Rafa Nadal amb nosaltres.
Bona nit.
Què tal, Rafa?
Molt bé. És veritat que molt trist, però perquè... Bueno, és Federer, no? És Federer. S'ha fet una retirada, s'ha fet la retirada i, home, és més difícil. Més difícil. I, de fet, avui volia fer el poema.
Has fet un poema?
El poema per dir-li adéu a Roger.
Ah, perfecte. En exclusiva tu diràs el poema de Rafa Nadal a Roger Federer.
I, de fet, anem-hi. Vinga. Diu així, comença, eh?
Sí, holy.
Ah, espera una rampa. Un segon.
Ah, que vens de jugar.
Troca'm el fisio. Ah, ja està. Avui es retira la joia de la corona. És el meu rival, però també company de professió, que abandona. Tothom t'adora, tothom t'ha admirat, però et retires perquè no tens el meu cos privilegiat. Retires amb 41 tacos, després de donar molt de xou. Has aguantat molt, potser a casa no t'estimaven prou. Contra mi, ni en Djokovic se salva. Al final, estic més fort que tu, fins i tot per sa calva. Ets el tio més elegant que he conegut mai. T'he vist riure, t'he vist plorar, ens ho hem passat superguai. Ets el rei de Serva, has fet molt de xivarri. Saps qui també eres rei de Serva? És que menys del meu barri. Per tots els qui diuen que no tornarem a jugar, jo et dic que sí, que potser no demà, que ja farem el partit benèfic, tot rescat-nos els collons, com qui no vol sa cosa, ja ens repartirem 3 o 4 milions. Roger, ets i sempre seràs el meu referent. En sa gespa eres invencible, en sa terra batuda valent. I no oblidis mai que encara que siguis dels millors, tu tens 20 grans slams, però jo en tinc 22.
Boníssim. No, Rafa, i Serena 23.
Serena 23.
I Margaret Court?
Ja arribarà.
No, 24. No. 24, Margaret Court, que és la que més n'ha guanyat.
El camell del meu barri, eh?
Sí, aquest t'ha agradat. Tenim també protagonistes de la jornada de Champions. No us he preguntat pel Bayern-Barça. Què tal, Maria? Vas quedar satisfeta, tu, o no?
Sí.
Aquest debat del joc i el resultat?
No, i per mi la gran notícia d'aquest partit va ser caure amb dignitat. Sí, això feia molt temps que no passava amb el Barça a la Champions. Per tant, jo crec que perdre entrava dins de les possibilitats... Em semblava bastant una quimera anar a saco al camp del Bayern i guanyar-lo amb aquest projecte en construcció. Per tant, perdre entrava dins de les opcions i perdre amb dignitat era el que havia de fer el Barça. Perdre amb dignitat. És veritat que és una derrota.
Sí.
Ximpum.
Zero punts.
Et complica la vida a la fase de grups. Però perdre amb dignitat crec que és un bon inici en aquest camí de la Champions.
Jo ja vaig dir ahir que estic convençut que el Barça guanyarà el doble duel amb l'Inter i per tant estarà classificat a la jornada 4, perquè veient com està jugant és molt millor que l'Inter.
És que no és normal que tu tinguis 7 ocasions clares de gol i no en marquis cap. Hem de pensar que això ha passat a Munich i no passarà més, no? Perquè si no, realment fem-nos-ho mirar. Te l'has de mirar en perspectiva, no?, aquest partit. D'on vens, on estàs ara, estàs millorant, línia ascendent... Jo estic amb la Maria. Llàstima del resultat, fa ràbia. Aprovat justet, seria.
Has d'obrir el focus, jo crec.
Jo, com que per no dir el mateix que el de més, doncs, el Barça és evident que va donar molt bona impressió. Crec que va corroborar que va pel bon camí, que l'equip està bé, però jo penso que el pla no era perdre. I després de tot el discurs d'optimisme, crec que també està bé mirar les raons per ser una miqueta més cauta. És a dir, el Barça va fer moltes coses i les va fer bé, i no va ser suficient per guanyar el Bayern. I el Bayern en va fer d'altres, segurament menys que el Barcelona, perquè va jugar segurament millor el Barça en el còmput dels 90 minuts. En menys coses va tenir suficient per fer 2 gols. I de la manera que van venir els gols, penso que el Barcelona hauria d'estar preocupat per com van ser aquests gols, perquè no és molt diferent de com han estat els darrers anys. El resultat d'això és que tu ara tens... Potser sí que el Barcelona guanyarà, no, igual que la temporada passada anava a guanyar l'Europa League. És a dir, ja entenc que... Jo també crec que el Barcelona és millor equip que l'Inter de Milà ara mateix, però el doble enfrontament amb l'Inter ara mateix té una transcendència que fa uns dies no tenia, i això suposo que el Xavi ho té calculat. En resum, que A mi no m'agrada, a ningú li agrada perdre, a Xavi tampoc, a mi tampoc, i crec que el Barcelona hauria, amb el que va fer, li hauria hagut de donar per treure almenys un punt.
Sí, un empat hauria estat el més just, també. Saps qui està emprenyat, també, perquè va perdre? Va perdre, eh? L'Atleti de Madrid, de Simeone, va perdre, el Cholo Simeone, no?
Mucho.
Hola, Cholo, què tal?
No, hombre, cabreado, la verdad. Sí. Sí, bueno, no, yo no voy a hablar ya de este partido porque hay que hablar del partido del Madrid ya.
Ah, sí, claro,
tampoco voy a hablar del partido del Madrid porque hay que ir partido a partido, ¿no? Y partido a partido, y esta noche todavía tengo una partida de FIFA contra mi hijo, que así que habrá que apretar el triángulo con intensidad, ahora con actitud, luchando cada segundo, porque la partida no se acaba hasta que pita el árbitro o hasta que mi mujer desenchufa la PlayStation.
Eso también pasa. ¿El Griezmann el posarà el diumenge al derbi madrileny?
Te puedo decir el minuto si quieres.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
El 55. No, no, es broma.
Serà el 60-61, no, si ja li veig venir. Ja.
Pero yo partido como los del domingo, no, son los que, de los que tienes que recordar porque te ha pasado tu trabajo, ¿no? Entonces, entrenar es mi pasión. Yo quiero salir campeón de todos los partidos, jugando con intensidad, luchando con el balón. Y esto es una filosofía no para solo para el fútbol.
¿Para
también
no?
Es para la vida.
¿Ah, sí?
Yo me levanto cada mañana, voy a comprar una barra de pan con intensidad.
¿Ah, sí?
Con intensidad, con fuerza. Me pego con el abuelo que quiera meterse conmigo delante de la cola.
Hombre, no fallo,
yo, man. Yo me pego en el Condi, yo me pego en la cola de las palomitas del cinema.
Pero no pasa eso.
¿Vos vas al cinema? ¿Y sí. vas con intensidad?
Sí.
¿Vos vas con intensidad?
Claro.
Entonces, ¿vos te sabés esa jarcha? Ese chiste que dice, María, María, las lentejas se están pegando.
Sí.
Y dice, por mí como si se quieren matar. Pues yo es estoy pidiendo intensidad a las lentejas.
Es muy dolente.
Acá en la tertulia veo poco movimiento, poca intensidad. O sea, la tertulia tiene que ser un juego de contacto, están todos separados. Por un metro, por lo menos.
¿Vostè canviaria el xoc?
Agressivitat, no? Agressivitat.
Aniria el Maria, xoc. Pégale a Roger. Ah,
no,
pégale
no,
esa pera.
No, violència no.
Yo estoy con las lentejas. María.
¿Dónde están los codazos? Acá.
No, ni.
¿Por qué hi ha una pantalla entre ustedes y el técnico?
No ens agrada, perquè ha d'haver una pantalla, d'haver un vidre, d'haver alguna cosa, perquè
no
el so,
pegarle.
El so quedi aquí.
No puede pegarle.
No volem, no. I Ancelotti com prepara el derbi madrileny diumenge a les 9?
No, la verdad que... L'Atlético de Madrid era un club que jo miro molt, sono uno... Equipo molto forte, non tiene giocatori gordo, per esempio.
Chi?
L'Atletico di Madrid, è un aspetto molto importante del football. Entonces, ora ya può reire, però io tengo la Hazard nella plantilla.
Sì, però s'ha primata. No?
Allora, bromas a parete, la tattica della Domenico è di recibire 30 occasioni nella prima parte, e dopo marcare 0-1 una giocata di merda. Funcionato sempre, servito per guadagnare una Champions.
È un guion reciclato.
Sì. È un guion di tutta la vita. Sempre...
Ahi, al ben veure, ahi, sì, aquest sì, guion.
Sì. Lo spartito d'entreno, io también sto praticando di fallare la occasione per marcare il dopo. Entonces, también in medio del campo, sto pensando di fare una innovazione.
Ah, sì, china.
No, che coño, voy a hacer lo mismo di sempre, no. Van a giocare los dos abuelos, il chico che non so come si chiama,
Tchouaméni,
mi ha infigiato giocatore di nome demasiado largo, Vinicius, Tchouaméni, Rodrigo, di Camavinga, capace di girare l'alineazione, stava sul minuto 25. Allora che è molto difficile. Abbiamo apprendito a dire Camavinga e mi traina Tchouaméni, era molto difficile.
Ja l'entenc.
Tu estàs gordo?
No, jo crec que no, jo faccio sport i aquestes coses.
Sta suonando il telefono?
Sì.
Que és gol del Madrid o penalti?
Penalti.
Deu ser
penal,
per això banda blanc. Banda blanc. S'ha d'anar a blanc perquè tinc penal.
Perquè sigui del penal.
Sí,
és una broma de periodista.
Sí. De buen periodista.
De buen periodista.
Sí. Ha guanyat avui Mourinho a l'Europa League. Estem contents. Sí.
És verdad.
És bona victòria.
Enhorabuena.
No, vostè. Enhorabuena.
Enhorabuena perquè una vez que... Digo, bueno, vos haces un programa a las 12 de la noche, acaba después, puedes hablar de mi victòria.
Clar.
Vamos a hablar de mi victoria.
Contra el Helsinki, el potentíssim Helsinki.
Es equipo.
Sí, sí.
En casa.
En casa.
Cuando juegan en casa no sé quién viene.
Claro.
Que pasen.
Que pasen y pierdan. ¿Quiere
venir Guardiola? Yo, Pep. Yo puedo venir Pep. Yo voy a ganar a casa. En casa no se pierde punto.
Aquest any difícil que se'l trobi, però si la Roma guanya l'Europa League i el City la Champions, seria una supercopa d'Europa...
No quiero.
No, eh?
No quiero ya encontrar el Pep. Pep no... Es... Una persona que a mí me daría vergüenza de jugar contra ella.
¿Por qué?
Que me daría vergüenza, ¿no? ¿Usted es el director del programa?
En principio sí.
Ah, entonces voy a hablar con usted.
Perfecto.
¿Y vosotros son el director del programa?
No.
No voy a hablar con ellos.
Son convidados, son convidados.
Convidados.
Albert Bermúdez, como cada dijous, aquí amb nosaltres. Bravo. Hola, Albert.
¿Qué pasa?
Molt bé.
Tinc una pregunta. Marcarà el Lewandowski aquest cap de setmana?
Sí, home, contra l'Elx, al Camp Nou.
És que dimarts a RAC 105 vam fer un... Bueno, vam preparar una cançó de Lewandowski,
sí,
per si guanyava contra el Bayern.
I què?
I està la neveríssima.
Està la nevera, tranquil, que la reciclaràs.
La podrem fer servir, no?
Sí, farà gols, farà gols. Farà gols.
El Bayern hi ha una oportunitat.
Només la va fotre...
Molt estrany que la faria.
Per cantar la cançó hi haurà una oportunitat contra el Bayern.
No, però és una cançó sobre que el Lewandowski fa molts gols i un dia que la fem i no em fot ni un.
Saps si l'heu agafat ara?
Tranquil. Si voleu l'elimino.
Digue-li a l'Ernest Codina que la podràs recuperar, aquesta cançó, a partir de Codina, a RAC 105. Ja sabeu que podeu sentir l'Albert Bermúdez cada matí a RAC 105, també fent bromes, imitacions i això, que aquest do que té a la boca, que tens un do a la boca. És així, a la llengua.
A les cordes vocals.
A les cordes vocals també.
Vale.
A tot arreu, a tot arreu. Mira, una recomanació abans de deixar-vos marxar. I és que, si sou fans del motor... Sí, no?
Solo fans del motor.
Clar, tu ets fan del motor. No? Sí, sí. Víctor Pazzi li agrada el motor o no?
Efectivament. Ens encanta el motor. De rum rum, digué la moto.
Doncs, el cap de setmana del 23, 24 i 25 de setembre...
23, cap de sí? 24 i 25 de setembre...
El cap de setmana de la Mercè, sí senyor. Aterra el circuit de Barcelona-Catalunya al Mundial de Superbike.
Ostres, això són superbicicletes.
Sí, però van amb motor, eh? Superbike. Cap de setmana amb 3 categories hi haurà 7 curses.
Si no tinguessin motor... No serien bicicletes. O serien bicicletes.
Serien bicicletes.
No serien superbicicletes.
No serien superbicicletes, sí. 3 categories, 7 curses, i els aficionats, a més, podran aconseguir localitats generals de tribuna amb accés al paddock. Que això va molt buscat, accedir al paddock.
Sí, és veritat. Doncs sí, pots donar la mà a diversos famosos.
I tant que sí.
I em pots trobar a mi, per exemple, fent connexions en directe.
Saps on faries la connexió?
On?
Es pot acampar a peu de pista. Pots passar-te allà el cap de setmana dormint. Acampar a peu de pista.
Poc ens passarem. No. I anirem a les 9 del matí i, si cal, marxarem a les 9 de la nit. Però allà, segurament, al vespre refresca.
Compreu la vostra entrada si voleu anar a veure aquest Mundial de Superbike 23, 24 i 25 de setembre al circuit de Barcelona-Catalunya entrant a la pàgina web catsbk.com.
catsbk.com.
Sí, senyor. Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Bé, ara parlarem amb la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez. Per fi s'ha desenrocat ja aquesta reivindicació que feien les àrbitres. Així que us deixaré marxar també. 2:15. Gràcies, Joan Poquí. Gràcies, bueno, Anaïs Martí.
No hem parlat de l'única cosa que jo volia parlar.
De què?
Del penal de Dembélé, que és escandalós. Sí. No, tot escàndol.
Però què vols dir? Vols
estar, això, que és un escàndol que no el pitin.
Però això és, ho sabem. És claríssim. Ja ho sabem.
Tota la vida ha sigut així.
Sí, sí.
No hi ha debat.
Maria Fernández Vidal.
Tot és lliure interpretació dels àrbitres. Tot, sí. Tot és interpretació.
Fins i tot els del VAR, també.
Home,
tu interpretación...
Sempre.
O interpretación.
Sempre.
Negativa.
Sí, senyor.
Nunca positiva.
Maria Fernández Vidal, gràcies també. Anaïs Martí, gràcies. Poqui, gràcies. Adeu, Saperes.
Sí, Edwin Winkles.
Adeu, Bermúdez.
Apa, adiós.
Vinga, una petita pausa i de seguida la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, aquí al Tu Diràs.
RAC 1. A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 euros al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Vitó, La Brutal i T de Teatre presenten la comèdia de la temporada, La meravellosa família Hardwick, dirigida per David Salvas a la Villarroel. Segur que no has conegut una família igual. Venda d'entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Bona nit. En els 3 sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 24, el 113 i el 587.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,
Ben jugat.
Recte final del Tuiràs d'avui, abans d'anar amb el bàsquet amb Vena, amb el Mundet i el Gozalvo, un altre protagonista del Tuiràs, l'havíem de tenir en directe avui a l'estudi de RAC1, però ha tingut un petit problema logístic i per això la truquem només uns minuts, i més endavant, amb calma, en les pròximes setmanes, ja farem una entrevista cara a cara i reposada amb la nova presidenta, la primera presidenta de la història, de la Lliga F, de la Lliga de Futbol Femení Professional per primer cop a l'estat espanyol. És la senyora Beatriz Álvarez. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz con por haber llegado a este acuerdo y que la Liga por fin, la Liga F que usted preside, pueda empezar por fin.
Pues sí, está claro, ¿no? Que después de la frustración que todo el fútbol femenino sintió en la primera jornada, ¿no? Pues por fin podemos estar en condiciones, ¿no? De estrenar de la competición este próximo fin de semana. Y bueno, pues finalmente hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Con el estamento arbitral y por supuesto pues que contenta, ¿no? Con esta parte, con que ellas también estén satisfechas con los acuerdos alcanzados y que todos podemos pues dar pasos en la profesionalización del fútbol femenino.
¿Qué le parecen las cifras? Las recuerdo muy rápidamente. Una árbitra antes cobraba 300 euros por partido, ahora serán 1.600, el salto es importante. En general, ¿no? En general serán unos 25.000 euros al año, en general, dependiendo de los partidos, para una árbitra principal. Y para las colegiadas también se da un salto importante, se pasa a unos 16.000 euros por año. ¿Qué le parecen?
Bueno, yo creo que desde el principio estábamos por nuestra parte dispuestos a aceptar esta propuesta. Entendíamos que igual que se están profesionando todos los estamentos del fútbol femenino, pues el estamento arbitral debía también ir creciendo gradualmente, ¿no? Y acorde a los ingresos que vamos teniendo. Y efectivamente a mí me parecía una propuesta coherente. El lunes en el CSD, que estuve presencialmente allí en la reunión, estábamos un poco por debajo de esas cifras, pero tampoco íbamos muy lejos, y el martes el CSD nos hizo esta propuesta. A nosotros nos pareció que teníamos que hacer ese esfuerzo también, ¿no? Por llegar a acuerdos entre todos, y la valoramos positivamente. El martes el estamento arbitral nos decía que no, pero bueno, luego entró el CSD, ¿no? A mediar, a negociar, y bueno, por fin ayer recibíamos la noticia por la noche ya a última hora de que aceptábamos todas las partes, así que muy feliz, ¿no?
¿Por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo Federación, Liga, árbitras, CSD? ¿Por qué ha costado tanto?
Bueno, en este caso concreto yo creo que partíamos de una diferencia en el concepto, ¿no? Nosotros siempre cuantificábamos la gradualidad de las árbitras, siempre teniendo en cuenta el escenario de ingresos y gastos que tiene ahora mismo la Liga Profesional de Fútbol Femenino y el fútbol femenino, salarios de jugadoras y gastos en general. Y la federación partía de una comparación con la liga masculina, ¿no? Comentábamos el otro día que al final el objetivo de llegar a un recibo arbitral, ¿no? Que era lo que ellos partían, pretendían partir de un recibo de 21.000 euros y llegar pues a lo que cobra un árbitro de la liga profesional de primera división masculina, que son 300.000.
Sí.
Claro, entendiendo que los ingresos que tiene la liga masculina son de 2.400 millones de euros y nosotros de ingresos audiovisuales he cerrado un acuerdo ahora que son 7 millones al año, entendemos que hay diferencias importantes, igual que Alexia Putellas no cobra lo mismo que Messi, con lo cual entendíamos desmesurada, ¿no?, esa comparativa.
Ya. ¿Cree que la Federación Española ha intentado boicotear de alguna manera el desarrollo de la Liga? Porque, espera, que se ha oído ahora aquí un ruido muy grande.
Sí, disculpa, no. Estoy en el aeropuerto.
Voy. ¿Cree que la Federación Española ha intentado boicotear un poco el inicio de la Liga porque ellos pierden parte del pastel con la creación de la Liga Profesional?
Bueno, yo lo he dicho este fin de semana varias veces y en varias entrevistas. Sí que creo que desde el inicio de la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la Federación se ha mostrado siempre reticente, ¿no? En cada paso que dábamos y bueno, me he encontrado con más trabas de las que esperaba, o sea, lo digo con total transparencia. Me hubiera gustado que las cosas fueran más fáciles, que la coordinación se entendiera para las dos partes de la misma manera, pero sin duda hemos encontrado muchas dificultades. Por eso pienso que esto no ha sido más que otra piedra en el camino, y me parece bastante injusto, ¿no?, que él nos haya podido dar la primera jornada por una cuestión de este tipo cuando estábamos negociando, y cuando hay que entender que llevamos solamente 3 meses desde la creación de, o desde la aprobación de los estatutos, trabajando para que se desarrolle esta competición en las mejores condiciones, y las jugadoras sí que han sabido tener toda la paciencia para el primer convenio colectivo, que ha durado año y medio de negociación, y nos parecía un poco cuanto menos precipitado, ¿no?, que las árbitras se plantaran en medio de una negociación en vez de darnos la oportunidad de seguir hablando, pero sin compareciendo en los partidos.
Ya, pero entonces, ¿cree que la federación a lo mejor las ha presionado un poco?
Bueno, no me cabe la menor duda. Además, es que el estamento arbitral no se había dirigido nunca a la Liga Profesional de Fútbol Femenino para trasladarnos ninguna propuesta, ninguna queja, ninguna, o sea, absolutamente nada. Y se está trasladando por parte de la federación que esto estaba encima de la mesa desde hace muchos meses. No es cierto. En todo caso, llevábamos aproximadamente un par de reuniones que habíamos tenido con la federación en relación al convenio de coordinación, y ahí sí que se trasladaron la opinión de la que partía cada parte. Y como digo, ellos partían de un recibo de 21.000, que para los clubes ahora mismo es imposible. Siempre tenemos que pensar en los clubes más vulnerables, y que no tenemos que pensar sobre todo en una competición sostenible. Yeah. Entonces, no es algo que se llevara tiempo trasladando, es algo que salió recientemente, que llevábamos una semana más intensa, cierto es, en ese tipo de negociación por el inminente comienzo de la competición, pero nos parecía muy injusto que no pudiéramos directamente poder llegar a las árbitras y poder hablar directamente con ellas, porque yo creo que hubiéramos llegado a un entendimiento bastante más rápido.
¿Puede ser un problema esto para el futuro, la relación Liga-F-Federación Española?
Bueno, yo quiero pensar que las cosas se reconducen, y al final es cierto que se están volcando en la Liga Femenina cuestiones que se arrastran ya, ¿no?, de la Liga Masculina, y que parece que se vuelven a reproducir los mismos patrones, pero lo cierto es que nosotros nos consideramos, yo me considero una mujer que viene del fútbol de toda la vida, es una liga totalmente independiente, y como digo, me hubiera gustado que el inicio se me hubiera puesto todo más fácil, no a mí en concreto, sino a todo el fútbol femenino, que yo creo que merece un respeto al recorrido, a la historia. Ya hemos tenido que superar suficientes barreras, y parece que cuando todo está ahora a favor, pues se nos siguen poniendo esas trabas, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima.
Bueno, al final se va a jugar. Este fin de semana se juega seguro, ¿eh? Eso sí, presidenta. Fin de semana
sí,
se juega seguro.
Sí, ayer nos confirmaba el CSD que la federación había aceptado la propuesta. De hecho, bueno, hoy salía la noticia, ¿no? Ayer salía la noticia una vez que se confirmó esto por todas las partes. Y efectivamente que habrá ya jornada.
Vale, ¿se sabe cuándo se recupera la jornada 1 y lo de la Copa de la Reina, que queda pendiente?
No sabemos todavía, todavía no sabemos la fecha exacta que se recuperará, pero bueno, ya estamos trabajando para hacer diferentes propuestas y evidentemente que buscaremos un espacio y lo hay, o sea que tampoco sería el problema.
Ahora el próximo problema sí que será el de renovar el convenio con las futbolistas. Claro, el salario mínimo de una futbolista por convenio eran 16.000, si ahora las árbitros principales están en casi 25.000, a lo mejor las jugadoras quieren llegar hasta allí. ¿Esto puede ser un problema? ¿Lo tienen previsto?
Bueno, sabemos que tenemos que negociar ese convenio colectivo de nuevo. Esto no nos pilla de principio, lo que reitero siempre, ¿no? Que la competición, hay que velar porque la competición sea sostenible, porque entonces si no, sí que no habrá servido nada profesionalizar, ¿no?, la liga. Hay que ir poco a poco y gradualmente. Sí es cierto que son conceptos diferentes, porque las árbitras todas cobran el mismo importe. En el caso de las jugadoras, evidentemente no es así. Muchas están por encima de los mínimos salariales, ¿no? El 90% prácticamente de las jugadoras de primera división están por encima del mínimo salarial, con lo cual es algo completamente diferente, y lo que tenemos que garantizar es que los clubes más vulnerables pues puedan asumir ese mínimo, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que en ese sentido los sindicatos entiendan las diferencias que hay. Sería impensable, ¿no?, que todas las jugadoras tuvieran un límite por encima de 30.000 euros, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Digo que sería inviable que las jugadoras pudieran marcar un máximo de 30.000 euros, como hacen las árbitras, que el máximo que pueden cobrar son 25.000.
Claro.
Aquí las jugadoras que están muy, muy por encima, ¿no? Entonces también es verdad que ahí los mínimos evidentemente tampoco tienen que estar en comparativa con las árbitras.
O sea, ¿no le preocupa que pueda haber una vaga a lo mejor durante la temporada por esta negociación?
Bueno, es que yo creo que son dos conceptos diferentes y, como digo, son dos negociaciones totalmente independientes y no me parece que una cosa pueda interferir en la otra.
Muy bien. Un día de estos hablaremos con más calma y a ver si nos puede visitar en el estudio aquí en Barcelona, que nos haría mucha ilusión. Hoy no ha sido posible, pero bueno, aquí la esperamos para hablar de muchos temas y de este inicio de la Liga F y también de todos los marrones que le están cayendo a la presidenta tan solo empezar, ¿no? Porque ha sido un inicio complicado.
Pues será un placer acompañaros y, bueno, efectivamente sí que están cayendo marrones, pero bueno, llevo 30 años en esto y está claro que ya he superado demasiadas dificultades con toda la gente que lleva muchos años en el fútbol femenino, así que no podrá con nosotras esto tampoco.
Muy bien. Solo una última cosa antes de despedirla. ¿Habrá VAR en el fútbol femenino, en la Liga F?
Hombre, es evidente que tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Tenemos que ir dando pasos. Este año no va a haber VAR. El año que viene habrá que estudiar si se puede poner VAR. Y si no va a ser el año que viene, pues será el siguiente o el siguiente, pero evidentemente que tenemos que ir mejorando y profesionalizándonos en todos los aspectos, como decía, y una de ellas, pues lógicamente también es la parte del arbitraje.
Muy bien. Beatriz Álvarez, nueva presidenta, primera presidenta, de hecho, de la Liga F. Gracias por comentar hoy con nosotros este tema de actualidad y, insisto, la esperamos pronto aquí en Barcelona para charlar tranquilamente y con más calma.
Pues perfecto, muchísimas gracias.
Bàsquet amb vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Wouldn't you like to get away? 3:15 de la matinada, després de la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, tancarem el Tu Diràs d'aquest dijous, com fem habitualment, amb el bàsquet amb vena. Bàsquet amb vena amb el Marc Mundet. Hola, Mundet.
Què tal?
I l'Àlex Gozalvo avui. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Bona nit. Demà a aquesta hora ja tindrem definida la final de l'Eurobàsquet. A 17:45 de la tarda tenim el França-Polònia i a 21:45 del vespre el partidàs entre Alemanya i Espanya. Ara, una setmana amb el Ballesteros, fèiem ara fa una setmana la porra del quadre dels vuitens de final, la projecció del quadre, i ell deia Croàcia-Alemanya i Eslovènia-Sèrbia. Vull dir que han encertat un dèficit,
sí, sí.
Només un pobre. És evident que hi ha hagut moltes sorpreses dels candidats a l'or, Sèrbia, Lituània, Eslovènia, fins i tot Grècia. No ha passat cap a semis. L'entens, aquest desenllaç, aquest Eurobàsquet, Gozalvo?
També m'ha sorprès, evidentment crec que tots situàvem més o menys a les mateixes eleccions en aquesta lluita per les medalles, i l'única que més o menys ha seguit el camí previst és França. La resta doncs han anat caient pel camí. S'estan imposant els equips, el joc col·lectiu a les individualitats, i segurament quan els aficionats o els analistes analitzem una mica els campionats sempre acabem pecant del mateix problema, que és de pensar que els millors jugadors faran el millor equip, i això no sempre és així, i aquest Eurobàsquet ho està demostrant.
Com veus l'Alemanya-Espanya de demà?
A mi Alemanya és un dels equips que més m'ha agradat en aquest torneig. Juga molt físic, tothom té molt clar el que ha de fer, i és una selecció que en els últims anys ha anat pujant molt el nivell de la classe mitjana de jugadors. Té estrelles, té talent, però per a mi el que marca la diferència doncs és aquest nivell mitjà de la plantilla, del roster, que ha anat pujant, i ara doncs primer vam veure el creixement dels clubs alemanys i ara això s'està traduint una mica en el rendiment de la selecció.
Creus que guanyarà Alemanya, doncs, demà?
Jo crec que és una mica més favorita que Espanya, però tampoc, si sóc sincer, no pensava que Espanya arribaria tan lluny. Pensava que Lituània era millor equip i va ser capaç el conjunt espanyol doncs de capgirar la dinàmica, d'enfortir-se a través de la defensa i d'anar passant eliminatòries. Per tant, dona un puntet més favorit a Alemanya, també juga a casa, i això evidentment sempre ajuda, però ara ja s'ha de dir que Espanya doncs està en la lluita per les medalles per mèrits propis, perquè ha fet un campionat molt bo.
Sí. no es poden fer pronòstics en aquest Eurobàsquet. A veure, Mundet, coses que hem de saber d'aquesta semi?
Mira, Espanya va acabar líder del grup A, només ha perdut un sol partit en aquest campionat contra Bèlgica. Alemanya va acabar segona del grup B, també només ha perdut un partit a la fase de grups contra A Eslovènia. Per tant, són dos equips amb els mateixos registres i en plena forma. Apuntar partides, no només pel fet que els alemanys siguin els anfitrions i l'ambientàs que hi haurà a Berlín, sinó que es veuran les cares als dos màxims anotadors del torneig. Pariser, Alemanya, 93,6 punts per partit, és el tercer equip en percentatge de 3 punts en aquest europeu. Espanya, 90,4 punts. Fa 17 anys que Alemanya no arriba amb unes semifinals, des del 2005 a Belgrad. I et pots pensar l'entusiasme d'un equip que té un grapat de jugadors molt entonats, el base de Houston Rockets, Dennis Schroeder, el pivot d'Orlando, Franz Wagner, un dels descobriments pel gran públic en aquest europeu, l'escorta de l'Alba de Berlín, Mamadolo, Daniel Theis, jugador que acaba d'anar a parar als Indiana Pacers. Tall de rigor de Sergio Scariolo a la prèvia de la semifinal de demà.
Vamos a enfrentarnos al equipo seguramente que ha sido el mejor hasta ahora, ¿no? Esto creo que no hay ninguna duda, que todo el mundo opina lo mismo, ¿no? No solo por la fuerza que tienen, sino por cómo han jugado. Hasta ahora es el mejor equipo de la competición. Hay un factor añadido, que es el tema de jugar fuera de casa. Un ambiente que pondrá mucha presión sobre jugadores, árbitros. Ellos mismos entiendo que tendrán mucha gana de ganar un campeonato de Europa en casa.
El balanç històric és clarament favorable a la selecció espanyola. 3-12 entre els enfrontaments directes entre europeus i mundials.
A l'altra semi, França-Polònia, qui veus favorit, Àlex?
França, a mi és una selecció que m'agrada molt des del primer moment. Crec que combina talent físic i experiència, però després de veure jugar Polònia contra Eslovènia, doncs cada vegada ho dic una mica més amb la boca petita, perquè és un equip que ha demostrat que competeix molt bé, que té jugadors capaços de notar en moments importants, i per tant doncs no li serà fàcil a França accedir a la final. Segurament aquesta pregunta fa unes setmanes l'haguessin contestat amb més contundència. Doncs ara, després de veure com han anat els últims partits, Polònia tindrà les seves opcions.
Demà sortirem de dubtes. Evidentment, l'Eurobàsquet és portada gegant tant a l'AS com al Marca aquest divendres. Podreu llegir tots els detalls d'aquest partit. Evidentment, a Madrid estan molt pendents d'aquest Eurobàsquet amb la selecció espanyola. Anem a d'altres coses del món de la cistella. L'altra notícia del dia l'hem tingut durant la presentació de la samarreta del Barça de bàsquet per la pròxima temporada. És molt semblant a la del primer equip de futbol, com sempre, i a la que porten tots els equips del club, masculí, femení, hoquei, futbol sala. Allà el club ha muntat un acte amb Nikola Mirotić a la botiga, estan, no? A l'estorda del Camp Nou, sí, no? Mundet? Hi havia Nikola Mirotić, Corey Higgins i Sergi Martínez. I compta perquè Mirotić ha trencat el seu silenci sobre la seva lesió.
Dentro de lo que se puede estar estoy bien. Estoy trabajando en mi recuperación. Estoy en las mejores manos de los cuerpos médicos. Estoy haciendo mi recuperación. Y estoy feliz de volver a estar otra vez aquí en Barcelona este año y de poder disfrutar de lo que hago, que es jugar baloncesto y disfrutar con la afición.
Això és el que ha dit Mirotić, no ha donat data pel seu retorn. Recordem que el juny es va posar en mans dels metges per una lesió sense determinar el tendó d'Aquiles. El juliol és quan comencen a arribar les pors, perquè es filtra des de Sèrbia que s'estarà uns 6 mesos de baixa, una informació que ràpidament el Barça desmenteix. Ja en fa 2 mesos d'això. I ja vam explicar aquí amb el Mundet fa 10 dies que el Montenegrí té tots els números de perdre's l'inici de la pretemporada. Gozalvo, tu per la informació que remenes estàs preocupat amb Mirotić?
La preocupació no és important perquè no és una lesió greu, però estic una mica en la línia de les informacions que ha anat explicant el Marc Mundet, d'imaginar que no començarà la temporada i que a poc doncs s'anirà augmentant la càrrega física dels seus entrenaments. El club es va blindar, crec que va fer un moviment interessant incorporant a Mike Toby, que va ser una oportunitat de mercat que va saber aprofitar per enfortir aquesta posició interior i assegurar una mica més tenir major rotació i que l'alè pivot es pugui recuperar amb tranquil·litat, amb normalitat i sense la pressa que sempre s'acostuma doncs a anar contraindicada per a aquest tipus de recuperacions.
És evident que s'ha perdut ja dos partits de pretemporada, és evident que la setmana vinent que tenim Lliga Catalana a Tarragona no hi serà, això és evident, Supercopa CB difícil, també. Veurem quan reapareix Nikola Mirotić. Qui sí que està començant com un troll a pretemporada al Barça de bàsquet és Corey Higgins. Ja has pogut parlar, Mundet, com l'has vist?
Doncs d'entrada amb un new look, suggerit per cert per la seva filla, unes trenetes enganxades a la closca. Li queden fatal. Vull dir que es...
per gustos els colors.
Horribles.
Per gustos els colors.
I pel que ens diu ella en una entrevista a RAC1, plenament recuperat de les dues lesions que va patir la temporada passada.
Right now I feel great.
Em trobo francament bé. Per sort, durant la meva carrera no he tingut cap any com el de la temporada passada. Vaig tenir algunes lesions que requerien parar una mica més de temps i és el que vaig fer. I realment estic encantat, perquè feia temps que no em trobava tan bé. I sentir que puc jugar lliurement és una cosa que valoro, de veritat. I tant de bo segueixi així, perquè quan sento que tinc salut és quan sento que puc fer qualsevol cosa damunt la pista.
Ens hem de refiar del que ens diu, perquè els dos partits, com bé sabeu, del Barça aquesta pretemporada s'han jugat a porta tancada. Els seus números: en el primer contra l'Andorra, 21 minuts, titular, 14 punts. En el segon contra el Partizan, 10 minuts, suplent i només un puntet. Una entrevista telemàtica on abans d'entrar en l'anàlisi de l'estiu i aquesta propera temporada intentem trobar explicacions al que va passar l'any passat. Ho recordes, Aleix?
Sí.
Un Barça com un tro que guanya la Copa, que es va desinflant des del mes de març fins a la recta final i acaba perdent la final de la CB contra el Madrid. Higgins hi passa molt de puntetes, intentant defensar el paper del Barça.
Well, this is just professional sport. You know, a lot of...
Això és esport professional. Molta gent no entén el que hi passa per dins. Moltes vegades, fer bé les coses no vol dir que acabis guanyant-ho tot. Es volem centrar en aquesta temporada i no pas en el que va passar l'any passat. Això ja és aigua passada i sóc el primer que no mira enrere i que només pensa en donar-ho tot per lluitar pels títols.
Gonzalo, la sensació és que el Barça ha fet poca autocrítica durant l'estiu, en públic com a mínim, i que s'ha dedicat a canviar peces, no? A fer fitxatges i a treure els jugadors que potser no congeniaven tant amb Saruna, Jessica i Vicius. Aquest és el discurs, no?, que ha anat quallant, no sé com ho veus.
Sí, sobretot de portes en fora. Jo crec que a dins sí que han fet autocrítica i això es nota en els moviments que han fet a l'hora de reconstruir l'equip, com tu molt bé dius, un estil de jugadors molt més del perfil de Sarunas Jasikevicius. Al final, quan parles d'aquest nivell d'excel·lència, doncs no és tant la qualitat que puguin tenir els jugadors, sinó com s'acabin adaptant a l'estil que cada entrenador té. Saras té la força, doncs, per construir un equip a la seva manera, amb el seu estil de joc, i crec que tots els moviments han anat en aquesta direcció. Jo crec que ells són conscients, tots, que no van fer un segon tram de la temporada bo, que va ser una decepció, i es tracta, doncs, de retocar coses i de recuperar peces tan importants com la de Corey Higgins, que sí que va acabar jugant, però no va acabar competint al nivell que ho havia fet fins abans de la lesió.
Molt bé. D'aquesta conversa que vas tenir amb Corey Higgins, alguna cosa més?
Sí, mira, per exemple, dona per bona les 6 incorporacions de l'equip. Em diu que són jugadors molt intel·ligents, cosa que cal en els sistemes de xares, i adverteix que no es notarà massa el canvi en la direcció de l'equip. Sadransky per Calates. Són, diu, bases més físics, són bases físics de 2 metres, amb molta personalitat, i diu Higgins que no es notarà la diferència.
Veurem com canvia. En Nick era molt bo per nosaltres. Li desitjo el millor i sempre serà un dels nostres. Sabem que és el que ens aportarà en Satoransky. Un paio extremadament competitiu, un aspecte que sempre he valorat molt de la gent amb la qual he jugat. És un paio molt vàlid als dos costats de la pista. Ens anirà molt bé i tinc moltes ganes de veure què ens aporta.
Efes d'Istanbul diu equip a batre després de 2 temporades seguides, i es preguntava en aquesta conversa de quina manera seran capaços de manegar la pressió, encara que diu que el Barça no ha de tenir por de ningú aquesta propera temporada. I una pregunta, Aleix, que feia molt temps que jo personalment tenia moltes ganes de fer-li a Corey Higgins. Ell és exjugador del CSK de Moscou, i va estar-hi molt bé. El CSK, recordem, exclòs de l'Eurolliga per la guerra d'Ucraïna. Com està vivint Corey Higgins l'exclusió dels russos de la Copa d'Europa de bàsquet?
Enyoro el club, això és clar. Hi vaig passar uns anys molt bons i en guardo grandíssims records. No voldria entrar-hi gaire a fons, però m'encantaria que el CSKA tornés a l'Eurolliga. És un gran club a Rússia i seria molt positiu per l'Eurolliga.
Ara que el Montet parla de l'Eurolliga i Corey Higgins també, Gozalvo, com veus aquest canvi que hi haurà a la màxima competició continental, Jordi?
Que ja hi ha hagut.
Bé, sí, que hi ha hagut i que afectarà, sens dubte, la competició, no? Jordi Bartomeu out com a president, com a màxim responsable, i aquest tàndem que explicàvem ahir, Dejan Bodiroga i Marshall Gliedman, què et sembla?
Doncs han trigat en trobar-li substitut a Bartomeu des que van anunciar que els clubs no volien la seva continuïtat, han anat passant els mesos i han trigat en trobar aquesta fórmula mixta, el lideratge de Bodiroga acompanyat per una gestió més executiva, que haurem de veure com li afecta a l'Eurolliga, la màxima competició. El Mundet ja ens va explicar el primer dia de mes cap on anaven els moviments de l'Eurolliga, i al final doncs s'ha produït aquest canvi, que jo crec que, si són intel·ligents, seguiran una mica en la mateixa línia que ha tingut l'Eurolliga en les últimes temporades. Crec que ha fet una competició d'altíssim nivell, que té un atractiu brutal a nivell bàsquet, i simplement el que s'ha de fer doncs és acabar de definir alguns aspectes de màrqueting, de venda de drets, d'aquestes històries, per acabar de promocionar millor la competició. Però a mi és una lliga que m'apassiona.
Ho veurem a partir de l'octubre, Barça-Olimpiakos, vas dir, no? Sí, primer partit, el 7 d'octubre al Palau Blaugrana.
Sí, senyor.
Abans dels triplacos, per tancar el bàsquet amb vena, Mundet, coses que s'hagin de saber i d'escoltar abans d'anar a dormir del món del bàsquet.
Mira, d'entrada, un marcador d'un amistós de pretemporada jugat avui, Sant Feliuenc 82, a l'esquí de Vitoria 71. Demà tanca la temporada al màxim en res amb un amistós a Lleida contra el Baskonia, que té molt bona pinta, i estarem també molt pendents d'una xerrada que ha de fer Aito García Reneses al Papallà de la Plana a Badalona. Ahir tota una fundació que de tant en tant doncs, es dediquen a promocionar i a fer allò, jo en dic un think tank, no? el que en el món de la política es coneix com a think tank, doncs la Fundació Aito García Reneses fa moltes coses d'aquestes. Notícies d'impacte del món del bàsquet, una notícia d'impacte del món del bàsquet. Compte, la Federació Catalana de Bàsquet, segons ha pogut saber RAC1, té posada la maquinària en marxa per un partit de la selecció catalana absoluta masculina i un de la femenina. El dia 8 de desembre comencen els actes del centenari de la federació, que no oblida més l'embrió també de la Federació Espanyola de Bàsquet, i es vol fer tornar a jugar la selecció catalana masculina absoluta, que no ho fa des del 2005 a Badalona contra Cuba. Dates possibles per la masculina entre la final ACB d'aquesta temporada i l'inici del Mundial de l'any que ve, que comença el 25 d'agost. Aquest Mundial es fa entre Filipines, el Japó i Indonèsia. Altrament dit, a Can Collons. Això acota, més ben dit, les possibilitats que l'amistós sigui entre finals de juny i el juliol de l'any vinent. Val? Si s'aconsegueix muntar. Per què? Es vol fer bé? Es vol que hi hagi la millor selecció catalana, cal lligar algunes coses importants, com és, en primer lloc i fonamental, el permís de la Federació Espanyola. Tingues en compte que Ferran Nani, el president de la Federació Catalana, és vicepresident de la Federació Espanyola. L'assegurança, si és que vol participar-hi, de Ricky Rubio. Les assegurances NBA no són senzilles de quallar. I un bon rival, perquè el que tampoc es vol és que sigui un centenari amb un rival de passo cartamboli, com hem vist amb altres esports, que jugaran amb els peus darrerament. Pot ser, o podria ser, perquè això ho hem de dir incondicional, que no fos a Barcelona. Per què? Perquè es vol que estigui el pavelló ple.
Molt bé. Bona notícia aquesta, eh? Torna o tornaria?
Tornaria.
La intenció és que torni.
La intenció és que torni.
La selecció catalana
la voluntat és que torni.
En l'any del centenari de la catalana.
Correcte.
Està molt bé.
8 de desembre farà 100 anys del primer partit de bàsquet documentat a Catalunya, un laietà a Europa.
Juny-juliol del 2023. Ens ho apuntem, a veure si evolucionen aquestes negociacions.
Tant de bo,
eh? Perquè
idea
de la selecció catalana de bàsquet.
La trobem a faltar moltíssim.
Per cert, vaig ser aquest estiu a Filipines, a Can Colló, com dius tu.
Hi ha una febre de bàsquet brutal.
Vaig al·lucinar.
Sí.
O sigui, hi ha cistelles de bàsquet en els llocs més insospitats i inesperats d'aquelles illes.
Al món.
Però cistelles on no creuries mai que hi hauria una cistella i gent jugant a bàsquet. Eh?
De fet, Filipines
carrers,
té el pavelló, cases, el pavelló de bàsquet més gran del món és a Filipines. Només hi ha dos països al món on l'esport rei sigui el número 1. Són Filipines i Lituània. I algun estat dels Estats Units, tipus Kentucky, Indiana, on hi ha molta febre de bàsquet, però Filipines i Lituània, les Filipines i Lituània són els dos únics països que jo tingui constància, diria que n'hi ha cap més, on el bàsquet és l'esport rei.
No vaig veure cap pilota de futbol en 20 dies a les Filipines.
Gent sàvia.
Cap, ni una. I vaig veure centenars i milers de pilotes de bàsquet
i gent, Manila.
I nens i nenes jugant a bàsquet. Espectacular, espectacular. Gonzalo, a punt?
Som-hi.
Vinga, va, triple cruz.
Doncs ens parlava el Mundet del partit amistós que ha jugat el Barça Sant Feliuenc contra l'Araski. La bona notícia és que ha tornat a una pista de bàsquet Ainhoa López, la jugadora que va superar un càncer linfàtic després d'aquest procés de quimioteràpia. Avui ha tornat a jugar i evidentment que és una grandíssima notícia d'una grandíssima jugadora. Eric Suriz, l'exentrenador de l'Espart Girona, què està fent? A qui està entrenant? Doncs ha passat bona part de l'estiu a Seattle, veient com treballen les Seattle Storm de primera mà, tant entrenaments com partits, augmentant una mica doncs, els seus coneixements que té aquest entrenador que tants èxits li va donar a l'Unit Girona. I l'altre dia es va fer un torneig 3x3 organitzat per la NBA a Barcelona i hi havia una jugadora, Ekrin Mart, que és una adolescent de 14-15 anys, juga al Galatasaray i és una de les jugadores amb millor domini de pilota de tota Europa. Fa malabars, és capaç de fer coses absolutament inversemblants amb les pilotes. Doncs s'ha quedat aquí a Barcelona, està fent tecnificació i hi ha alguns clubs que s'han interessat per ella, veurem si s'acaba quedant aquí a Catalunya.
Molt bé, estarem pendents. Molt bé, gràcies Gonzalo Mundet, una abraçada forta.
Salut!
Bona nit!
Aquí ho deixarem. Aquest t'ho diràs tan intens que hem començat amb un especial sobre la retirada de Roger Federer. Ha passat per aquí pels micròfons de RAC1 la portaveu del Futbol Club Barcelona, Elena Fort, també la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i ara aquesta última hora del bàsquet amb tota la informació i amb declaracions exclusives de Corey Higgins. Demà més, com sempre, a partir de 11:15, amb en Dani Aguilar demà, més t'ho diràs, més ràdio esportiva. Que tingueu un bon cap de setmana. Descanseu, gràcies.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la una. Pere Aragonès no pensa convocar eleccions i confia que Junts per Catalunya no trencarà el govern. En plena crisi entre Esquerra i Junts pel futur del pacte independentista, el president deixa clar que confia en acabar la legislatura fins al 2025. Ho ha dit aquest vespre al fòrum que organitzen La Vanguardia i RAC1.
La confiança en tots i cadascun dels membres del govern està intacta, com des del primer dia. I només tinc paraules d'agraïment per la tasca dels membres del govern, que és perquè un govern s'ha d'avaluar.
Pensa acabar la legislatura, si depèn de vostè.
Jo, si depèn de mi, sí, i jo treballaré per acabar-la. L'horitzó és febrer de 2025, eleccions.
Aragonès, a més, demana a Junts que aclareixi el seu debat intern i deixi els ultimàtums. A banda, també ha rebutjat totes les pressions, tant dels seus socis, que li reclamen un canvi de rumb abans del debat de política general de finals de mes, com les de l'ANC, que proposava declarar la independència a mitjans de l'any vinent. Tot plegat, el president de la Generalitat ho ha dit, com dèiem, en una conferència en què també hi eren el vicepresident Jordi Puigneró i diversos dirigents d'Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns. A Londres, a aquesta hora, milers de persones continuen fent cua per acomiadar-se de la reina Elisabet II. Ara mateix, els ciutadans han d'esperar unes 9 hores per poder entrar a la capella ardent de Westminster. Estarà oberta fins dilluns a primera hora del matí, poc abans que comenci el funeral d'estat. L'acte començarà a les 12 del migdia, hora catalana, i quan s'acabi es faran 2 minuts de silenci a tot el Regne Unit. Hi haurà uns 2.000 convidats i s'espera que sigui una de les trobades de líders mundials més importants de les últimes dècades. Dilluns a la tarda es farà l'enterrament al castell de Windsor en una cerimònia privada. Més coses, aquest divendres podria ser un dia complicat als aeroports de tota Europa. Hi ha vaga de controladors aeris a França i això pot afectar tots els vols que sobrevolin l'espai aeri francès. L'aturada comença a les 6 del matí i s'allargarà durant 24 hores. De fet, els aeroports francesos ja s'han cancel·lat un miler de vols i Aena també informa que n'ha suspès una vintena amb origen o destinació a l'estat espanyol. Ryanair ha demanat a la Unió Europea que prengui mesures per evitar que hi hagi afectacions a tots els vols que passin per sobre de França i lamenta que els serveis mínims no s'apliquin a aquests avions. Els controladors en vaga demanen mesures per compensar la inflació. I un últim apunt perquè els bombers demanen sortir ben equipats a l'alta muntanya després que aquesta setmana hagin rescatat quatre excursionistes amb hipotèrmia al Pirineu català. Dos d'ells han mort aquest dijous a l'hospital. Són dos excursionistes francesos que dimecres van trobar inconscients i amb hipotèrmia extrema a la vall de Boí. Els bombers i els serveis d'emergències mèdiques els van rescatar amb helicòpter i els van portar en estat greu al Vall d'Hebron. El sergent dels GRAE, Alfons Esterlic, ha explicat aquesta nit al Nou C de RAC1 que el problema és que les condicions meteorològiques eren extremes.
Que van caure uns 30 litres a vents de 70 km per hora, humitat del 100%, i clar, és, amb aquestes condicions és molt difícil a transitar per l'alta muntanya, segurament es van esgotar i han tingut aquest desenllaç.
L'Esterlic recorda que abans de fer una sortida per l'alta muntanya cal preparar-se bé, portar roba adequada i saber quin temps farà. I ara els esports, amb Xavi Puig.
El tenista suís Roger Federer, guanyador de 20 Grand Slams, ha anunciat aquest dijous que es retira als 41 anys. Posarà el punt i final a la seva carrera de 24 anys al màxim nivell a la Laver Cup a Londres d'aquí a 10 dies. Federer, amb 103 títols individuals al seu palmarès, té el rècord de més setmanes consecutives com a número 1 del món, 237. El tu diràs Toni Nadal, qui va ser entrenador durant moltes temporades de Rafa Nadal, ha destacat la rivalitat sana entre el manacorí i Roger Federer amb un total de 40 enfrontaments, amb 24 victòries per Nadal i 16 per Federer.
Jo no concep mai, no tenia sentia preci per un rival important, sobretot com aquest, no concep odiar a un rival perquè en guanyi o perquè sigui millor que nosaltres, així és que vaig fer un respecte per en Federer i per la gent que actua correctament dins una pista.
Al Barça, la portaveu Maria Elena Fora ha assegurat a RAC1 que no considera un problema els canvis en la direcció de les obres de remodelació del Camp Nou. D'altra banda, s'ha mostrat partidària que la segona equipació del primer equip la temporada vinent sigui completament blanca. A l'Europa League, a la segona jornada, aquesta nit Betis 3, Ludogorets 2 i Real Societat 2, Omonia 1, i a la Conference League, Hapoel Beersheba 1, Villarreal 2. Aquest divendres Espanya jugarà contra Alemanya, una de les semifinals de l'Eurobàsquet, l'altra enfrontarà França i Polònia, i també aquest divendres Marc Márquez reapareixerà als primers entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP.
I pel que fa al temps, aquesta matinada tindrem una treva, però al llarg del matí tornarà a ploure a les comarques de Girona i Barcelona. Localment ho farà amb molta intensitat, amb tempesta i fins i tot amb calamarsa o pedra. A Ponent i al sud, en canvi, farà més sol i el vent bufarà amb força als dos extrems del país, i tot plegat acompanyat d'una clara baixada de les temperatures. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Nit i dia, el Gras i el Prim, Tipi Coll, Zipi Zape, Bayern i Elx. La vida és plena de contrastos. Dissabte, 4:15, Barça-Elx, des de les 3, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya. RAC1, tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Sant Just Desvern! Sí! Sants! Sí! Gines del Vallès! Sí! Lleida! Sí! Valls! Sí! Badalona! Sí! Caldes d'Estrac! Sí! Poblenou! Sí! Saia! Sí! Cornellà! Sí! Girona! Sí! I Londres!
Benvinguts
de la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és un dia de moltes preguntes i poques respostes. Hi haurà trencament entre Esquerra i Junts?
No, no, què va.
S'acaba realment la pandèmia?
La dels imbècils, no.
No li estic preguntant a vostè, deixi'm...
Pues és una llàstima, vale. Perquè amb aquest nou format el programa guanyaria en ritme,
sí.
Duraria 5 minuts i així podríem dedicar la resta d'hora a coses importants, no?
Sí, coses importants com ara...
Per exemple, convertir RAC1 en una radiofórmula musical.
Perdoni, ja hi ha RAC 105, la radiofórmula, és una cançó darrere l'altra i ja està.
No,
sí.
Però RAC 105 no en saben de programar música bona.
Bueno, doncs va, i...
No hi ha...
És el despatx d'allà baix.
A RAC 105 no hi ha sarsueles.
Bueno, perquè hi ha d'haver sarsueles.
No posen Julio Iglesias.
No.
No punxen Bertín Osborne.
Home, no. Ja,
i alhora, en punt, sí. No sona l'himne d'Espanya.
Home, clar, normal, perquè hauria de sonar l'himne d'Espanya.
És que no posen ni una cançó de Francisco.
Bueno,
un cantant valencià, que ja sabeu que no és de dretes ni d'esquerres.
No, hi ha més opcions cap a la dreta, o sigui, es pot ser molt de dretes.
Hòstia, Francisco,
Dels Països Catalans,
Latino.
Bueno.
Tengo el calor de una copa de vino.
Això és que ha begut, segura. Tinc molt calor, és que...
Mitat senyor, mitat corre camino. Hòstia, mitat senyor, mitat corre camino.
Sí.
Quin ésser mitològic deu ser aquest?
Bueno, no sé.
És un centaure molt ràpid.
No, se'n diu feixista.
No, home, és com la sirenita del Disney.
Què?
És com la sirenita del Disney, mitat llobarro, mitat senyora, que te la faries.
Sí, no, un moment.
Bueno, jo, la sirenita...
No, deixi estar, aquest és un altre tema, la sirenita. Ara s'estrena una versió, sí? La sirenita és...
Però és de color negre.
Sí, bueno, negre. Sí. Anava a dir afroamericana, però no sé si és d'aigües africanes,
que és d'aigües internacionals. No sabria com ajudar-te ara.
Que contra dins, està cantant.
Però, contra dins. Avui a la